És veritat que el cos sovint ens diu coses que la nostra ment vol fer callar? És veritat que tot allò que ens succeeix en aquesta vida ho hem generat nosaltres mateixos? Li consultarem a Maria Àngels Ferreny. És entrenadora personal de respiració i lideratge, a més de coautora del llibre que ara us presentarem, Dime cómo respiras y te diré cómo eres, juntament amb la seva filla, Míriam Marcet. Maria Àngels Ferreny, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Gràcies per l'atenció.
A vosaltres per aquesta convidada.
És veritat que el cos sovint diu coses que la nostra ment vol fer callar?
Efectivament, és el gran xivato. I el cos xiva, diu allò que la ment intenta amagar, no? De fet, al darrere hi ha tota una informació, que és el llenguatge subliminal, que aquí és molt poc conegut, però en països anglosaxons, sobretot als Estats Units, doncs es coneix bastant, no? I no solament ens diu coses sobre el nostre inconscient, sinó que ens avisa de quan està passant alguna cosa greu a través de malestars petits i malalties més grosses.
Mm. Vostè ha viscut un any a l'Índia i quan va tornar li van diagnosticar fibromiàlgia. Com interpreta aquesta malaltia? Quina explicació hi dona?
Bueno, jo vinc del camp de premsa científica i suposo que ja sabeu que els periodistes les coses sempre són per abans d'ahir, no? anem sempre com dos dies endavant. I evidentment era el que jo vaig interpretar és que fugir, doncs és el que fa que no estiguis en el cos i no sentis, no? I la hiperactivitat que em portava la feina, per la qual cosa, evidentment, vaig deixar la feina, me'n vaig anar a Índia un any sabàtic, doncs va ser el que a mi em va donar el toc d'atenció de que emocionalment estava passant alguna cosa que jo no volia sentir, alguna cosa que jo no volia escoltar. I vaig remetre la malaltia quan em vaig atrevir a fer aquest insight, no? De dir, vaig escoltar què és allò que no vull veure, no vull sentir i no vull tenir consciència, i el cos està dient, doncs mira, para't i escolta't. I aquí va ser on vaig utilitzar també les tècniques que vaig aprendre a Índia de respiració.
Per tant, és veritat que tot allò que ens succeeix en aquesta vida ho hem generat nosaltres mateixos a través dels nostres pensaments i accions?
Bé, jo no puc parlar pels altres, parlo per mi, i m'he donat compte de que efectivament és així, no? Coses que he pensat, doncs després el comportament d'avui és el resultat del dia de demà. I després si escoltem doncs el que diu la sabidoria del poble, acaba sent cert, no? Vigila amb el que desitges que no se t'acabi complint. I últimament, doncs, bueno, dintre de tot el que és la física quàntica, està havent-hi un gran moviment on s'està demostrant la força que té un pensament. És a dir, és una informació, és una ona, no? Un pensament té una informació elèctrica, electromagnètica. Diuen que el cos humà és electricitat i química. I, bueno, jo personalment n'estic convençudíssima d'això. Estic convençudíssima de que si penso que no puc, no podré. I si penso que sí puc, sí podré. Hi ha molts exemples en aquesta línia. No solament els meus, sinó els que veig amb la gent amb la que, quan fem cursos, la gent ve d'una manera i acaba sortint-ne d'una altra, amb la qual cosa sempre dic, jo ensenyo una experiència i us ensenyo unes tècniques i què signifiquen a nivell de consciència, i l'altre 50% el fa la persona.
Es pot saber com és una persona a partir de saber com respira?
Sí, hi ha dos ítems molt bàsics, no? Es poden tenir trets, no? Jo, si haig d'escollir algun soci, miraré molt la seva postura corporal i la seva respiració. Una persona amb por té una respiració curta. Una persona nerviosa és una persona amb por, no? Llavors, els pensaments van molt ràpids i la respiració sol ser clavicular i parla de pressa, no? I una persona calmada i lenta té una respiració profunda, és a dir, veus que el ritme d'aquella respiració és més llarga i, per tant, té més temps a col·locar bé sujeto, verbo i predicado, que dic jo, no? No s'atabala. De fet, això es veu molt quan algú es posa molt nerviós, el primer que fem és dir-li, tranquil, respira, no? I la persona es calma. Quan ens calmem és quan podem veure el bosc que hi ha al darrere de l'arbre, no? Si no, és tot com una bogeria.
En el teu llibre poses uns exercicis i el primer és treballar l'actitud i també el positivisme.
Sí.
Ens ho pots resumir una mica?
Sí, en els malucs hi ha el passat de preocupança, que és mental, a ocupança, que és acció. Normalment, quan estem nerviosos, quan tenim una respiració curta, com explicava abans, estem preocupats, estem en element. I quan ens posem a fer la respiració, si ens hi fixem, s'ha ralentit i ha baixat. En la societat en la que vivim es dona molt poca importància al cos. Tot el que hi ha al nostre voltant ens obliga a tenir molta pressa i en aquesta pressa oblidem que tot té un procés. Sempre dic en les meves classes que hi ha tres ítems importants que aquesta societat ens ha fet oblidar, que és el sentit comú, el sentit del procés i l'instint. I tots tres estan en el cos. Si pensem una cosa i en diem una altra i en fem una tercera, el que vol dir és que aquella persona, evidentment, no està en el seu cos, no està en el seu present, no està en l'aquí i a l'ara, i està en el abans d'ahir, ahir, o en el passat, o en el demà. Però no pas en el present. I això a nivell de respiració, si observes la persona, te'n podràs donar compte de realment on està. En plan així divertit, sempre li dic a la gent que quan vagi a parlar amb el jefe a demanar un augment de sou, mireu sempre si els peus es tenen allò tomatierra, és a dir, ben plans a terra, o els estan bellugant cap amunt, no? És allò que s'aixequen els pauets, no? Que la gent aixeca els peus. Si algú m'està dient alguna cosa que farà i veig que els peus els aixeca i que la respiració és ràpida, no m'ho creuré. Així de simple. Si veig que algú té una respiració pausada, profunda, i que la posició corporal, tant de malucs amb l'espatlla és de 90 graus i els peus estan en posició ben plans a terra, m'ho creuré.
En la segona part del llibre ens parles del control del ritme respiratori, cardíac i postural. Què significa això?
La coherència del que dic, el que faig i el que penso. Si hi ha, quan nosaltres no estem disassociats, és a dir, el cap va per un costat i el cos va per un altre, és quan ens trobem doncs, que normalment sol ser sempre a començament d'anys, diem, bé, faré tal i faré qual i canviaré això i deixaré de fer això i faré l'altre. Són pensaments, no hi ha accions. Per tant, difícilment, si no hi ha una acció, la idea no pot ser mai una bona idea. Serà un pensament. Aleshores, a partir d'aquí, quan a través de coordinar el ritme respiratori amb el ritme cardíac ho aconsegueixo, el que estic fent és ser coherent tant amb el que penso, amb el que dic i amb el que faig. I, evidentment, aquí estic eliminant angoixes, aquella divisió interna on sempre un es baralla amb un, perquè és com si el cap digués una cosa i el cor en diu una altra. En realitat, el cor està en el cos i el cap en diu una altra. No? És allò, la lluita del cor i el cap. No és res més que la dissociació que hi ha entre cos i ment. I això es veu molt amb la respiració. Torno a repetir, una respiració curta i ràpida d'una posició corporal no activa, de sofing, no? Aquella postura palomites i tele, no? De sofing, doncs no ajuda en absolut que hi hagi una coherència entre el que penso, dic i faig, i per tant una coherència entre el meu ritme respiratori i el meu ritme cardíac.
És tant com dir que si respirem mecànicament, vivim mecànicament.
Exacte. No hi ha consciència, llavors. És curiós el tema de la respiració, perquè és algo molt bàsic, no? Sempre dic que poso aquell exemple de, bé, penseu algo que us angoixi, quan ho tingueu, us tapeu el nas, i no val fer trampes, eh? No respireu. I quan us estigueu a punt d'ofegar, digueu-me què és més important, si allò que tant us angoixava o continuar vius. La respiració és un acte mecànic. I, per desgràcia, doncs, molts dels actes que fem són mecànics, precisament. Per això la gent no se'n recorda d'on ha posat les ulleres, uh-huh. no se'n recorda d'on ha deixat les claus, no se'n recorda de què ha fet fa 5 minuts, no? No hi ha una consciència del que estic fent. Tot és ràpid, ràpid, com el conejo blanco de l'Alicia en el País de les Meravilles, no? I en aquesta rapidesa, bueno, ràpid vius, ràpid et mores, no? Ens perdem molta vida, ens perdem molts petits moments, i aquesta suma de petits moments és el que fa que sigui un gran moment, no? No és un naixement d'un fill esperat, no és, ah, vull el fill i patam, un sol troba l'endemà següent a l'habitació del costat, no? Hi ha un procés de 9 mesos. En tot això sempre hi ha un implicat el famós procés de les coses que s'ha oblidat, no? Crec que és aquesta immediatesa del clic de l'internet, que automàticament ja estàs en un altre costat, no? I ens oblidem que tot, absolutament tot, té un procés. I aquesta manca de procés ens ho dona el fet de tenir consciència de com respires, que també és un procés, i com seus, que també és un altre procés, per canviar patrons, és a dir, canviar patrons limitants o hàbits o creences limitants, també tenen un procés, no? Si tu comences a agafar consciència de què vols, com ho vols i de quina manera ho vols, tot lliga, no? No és que una cosa vagi per un costat i l'altra cosa vagi per l'altre costat, no? Sinó que un es calma, un se serena, pot tenir consciència llavors d'aquest procés i se'n pot adonar que la seva respiració poder és més lenta. És curiós perquè és un tema, el tema del diafragma, és un tema terriblement important en la nostra cultura, en la nostra cultura, la nostra salut física, no? I la salut física té una gran incidència en la salut emocional. I em pregunten, i com sé jo que respiro bé? Sempre faig la pregunta següent, no? Ets feliç? Si ets feliç, segur que respires bé i tens salut. I si no ets feliç, segur que no respires bé i tampoc tens salut.
Doncs tenim, gràcies a les teves paraules, una mica diagnosticat el problema relacionat amb la nostra manera de respirar. Dóna'ns algun consell pràctic abans d'acomiadar-nos.
Bé, el consell pràctic és que gaudim del que tenim i ens oblidem del que no tenim. Aquest és un consell que jo dic molt en les meves classes, no? Deixem-nos de preocupar-nos per ocupar-nos. I posar l'atenció a la respiració, en l'aire com ens entra per les fosses nasals, primer a la dreta, després a l'esquerra, intentar sentir com baixa per la gola, com omple els pulmons. És una bona manera de poder serenar aquests moments d'angoixa, no? Sentir el cos ens ajudarà a unificar ment i cos. I les coses aquelles angoixants es relaxen perquè ens ajuden a estar en el present. I en el present, en l'aquí i en l'ara, bueno, difícilment hi ha coses tan greus, perquè l'aquí i l'ara, aquest moment, és inspiro aquí, ara, exhalo, i és un passat.
Maria Àngels, en el teu llibre Dime cómo respiras y te diré cómo vives, escrius que allò difícil es fa fàcil amb la pràctica i allò fàcil es fa difícil amb la
desídia.
Sí. Quin és el sentit d'aquesta frase?
Bé, el sentit és que la pràctica fa el mestre. Per mi les coses quan em diuen, no, és que canviar de postura no és fàcil. I sempre els dic, no, ni fàcil ni difícil, és pràctica. Quan vàrem començar, i suposo que qui més, qui menys, doncs s'ha tret el carnet de conduir, no? I sempre tenir que coordinar el retrovisor amb ara posa la primera, amb ara mira que no vingui ningú per darrere. Bueno, tots ens ha costat, no? Fins que arriba un moment que la pràctica ha fet que allò es quedi integrat en el nostre cos. Doncs amb això és el mateix. Si jo porto 30 anys, 40 anys, 50 anys, 60 anys practicant la infelicitat, em costarà. Em costarà canviar l'hàbit de ser infeliç per l'hàbit de ser feliç. De fet, és molt més fàcil ser infeliç que ser feliç, perquè ser infeliç és això, justament, és un hàbit, no? I ser feliç és una pràctica, i una pràctica diària, constantment diària, no? Aleshores, si un pren aquest compromís primer munt de dir, bueno, vols ser infeliç o vols ser feliç? No, no, jo vull ser feliç. Però no fas res, tornem una altra vegada a allò que dèiem abans, no? Ens queda una idea. Si practiques la felicitat, doncs això és el que farà que el que en un principi et semblava una muntanya enorme, la pràctica farà que aquella muntanya vagi reduint. En aquest aspecte, en la nostra web de Natura Respira 3.0, hi ha una pestanya que era de testimonis, i jo sempre encoratjo la gent que ho miri, perquè hi ha diverses persones que expliquen això, no? De com la dificultat del començar, algo que és absolutament nou, i que després la pràctica, no? La consciència de la pràctica i la consciència de la pràctica del procés fa, evidentment, que un bon dia allò que semblava difícil, amb la pràctica ens ha resultat fàcil.
Dime cómo respiras y te diré cómo eres, un llibre coescrit per Míriam Marcet i Maria Àngels Ferreny, entrenadora personal de respiració i lideratge, més d'impulsora del projecte social Natura Respira 3.0, Escola Europea de Respiració. Maria Àngels, quin editorial publica el llibre?
Vortex. Uh-huh. És una editorial petitoneta que jo li tinc molt de carinyo.
Hi ha alguna cosa més que vulguis aprofitar per dir abans d'acomiadar-nos?
Bueno, que moltíssimes gràcies per haver-me donat aquesta oportunitat de poder explicar, evidentment, què vol dir respirar bé i recordar-li a la gent que respirar bé vol dir viure i que sobretot quan estiguem en la gent, quan ens sentim en moments d'angoixa o de queixa, no? Tapin el nas i intentin sentir què és millor, si allò que ens està passant o l'angoixa, no? O no hi ser-hi, no? Estar en un cementiri. Crec que si estem vius, si tenim consciència de que estem vius, podem trobar-hi solucions. Mentre que si ni siquiera ni tan sols tenim consciència d'aquesta meravella, d'aquest gran regal que és la vida, difícilment podrem trobar les solucions.
Maria Àngels Ferreny, bona nit i bona respiració.
Moltes gràcies. El mateix dic per tothom.